RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Us agrada el pa? A nosaltres sí, i molt. Ara bé, és habitual tenir una relació d'amor-odi amb ell. Ens encanta tenir-lo acompanyant tots els nostres àpats, però al mateix temps, de vegades, l'evitem per si ens fa guanyar pes. Quin paper hi ha de jugar a la nostra dieta? L'hem d'incloure sempre? En quina quantitat? O ens engreixarà i és millor no consumir-lo en excés? Amb la doctora Magda Carles parlarem avui de si ens convé o no aquest producte a la nostra alimentació diària. Magda Carles, a tu t'agrada el pa?
A mi m'encanta. Jo ho sento, però m'agrada molt.
I el menges, a més, a tots els àpats, eh?
Això, jo és amor i prou, tu. Jo l'ho dic, no. Jo el trobo boníssim, si és de bona qualitat, eh? Parlem-ne. Però trobo que és un producte fantàstic.
A mi em passa igual, eh?
És molt versàtil i, a més, que, escolta, és pràctic, és fàcil, és, no sé, podríem dir una llista de 10 qualitats, no?
Ara, també és veritat, Magda, que el consum de pa ha baixat
moltíssim. Moltíssim.
Sobretot des dels anys 60, no? Per què ha passat això?
Sí, sí, mires gràfiques, és increïble, no? Veus una corba que va baixant, però d'una manera... Jo crec que és que, primera, perquè en aquells anys 60 probablement es menjaven unes quantitats de pa molt altes, perquè no hi havia tanta varietat alimentària. També perquè eren èpoques potser de més de vaques flaques que ara, i el pa és un aliment molt, diguéssim, molt assequible en comparació a altres coses. I, per tant, això per un costat, però també per aquesta mala fama, jo diria, que ha baixat. És a dir, la gent s'ha anat cuidant més, la gent ha anat sabent més coses, han aparegut altres alternatives alimentàries, i el pa sempre ha quedat com en aquella sombra de que si ens engreixa molt, que si ens tenim que treure el pa. Jo crec que són totes aquestes coses, que havia sigut un aliment molt number one a la nostra dieta, als anys 60, molt important, que la gent en menjava moltíssim, i, ostres, hi ha més diversificació i la gent es cuida més i es relaciona molt el pa, doncs, amb l'excés de pes, que està equivocat, eh?
Això t'anava a dir, realment engreixa tant com ens pensem o estem equivocats?
A veure, el pa té la seva energia, té la seva energia, però com té l'arròs, com té la pasta, com tenen tots els aliments, ho hem dit moltes vegades, l'únic aliment que realment no aporta gens d'energia és l'aigua. Tots els altres aliments, si tenen nutrients, tenen energia. No és dels aliments que més energia aporten. Però hi ha aliments que són molt més energètics que el pa. Però d'alguna manera ha quedat aquesta cosa de que el pa, pobre, no? Passa, Esther, no sé si estaràs d'acord amb mi, que quan et veuen amb un entrepà dius, què menges? Però si veuen un plat de pasta és com si mengessis... Llavors sí que menges sa, no? Però si és pràcticament el mateix... Els components són molt iguals,
sí,
farina
sí,
i aigua.
Té una imatge, no?
Exacte. Es relaciona molt també amb el menjar ràpid, d'alguna manera, que és una cosa que t'engreixarà molt. Potser també perquè a l'entrepà a vegades es farceix de coses poc saludables, però, escolta'm, en tot cas, no és culpa del pa, és culpa del que li posem, no? El pa és aigua, farina, sal i llevadura. Normalment és això. No és res més. I té poquíssim greix. Vull dir que el pobre pa té una mala premsa que no es mereix.
I escolta'm, aquests ingredients, què ens acaben aportant a nosaltres?
Clar. A veure, hi ha molts tipus de pa, eh? Hi ha molts tipus de pa. Però si anem al pa bàsic, al pa blanc bàsic, doncs, home, ens aporta el que aporta la farina, l'aigua ja sabem el que és, sal, sodi, o sigui, clorur sòdic, i llevadura. Què ens aporta la farina? Home, bàsicament carbohidrats d'absorció lenta. Val? Però depèn de com sigui aquesta farina, si té més closca del cereal que hagin fet servir per fer aquesta farina o no, tindrà més vitamina B, tindrà fibra i tindrà minerals. En tot cas, què té? Pues més del 50% són carbohidrats, però llavors també hi ha una petita part de proteïnes, un 6-7%, hi ha un 1% no arriba de greixos, i després és veritat, hi ha petites dosis de calci, de magnesi, de zinc. No és una cosa que siguin calories buides, eh? En absolut. En absolut. Un pa normalment no ha de tenir sucre ni ha de tenir greix saturat, pràcticament. Ara, això estem parlant del pa bàsic. Hi ha molts tipus de pa. De fet, jo cada dia en veig més a la fleca.
Doncs sí, això t'anava a dir, no? Dèiem que ha baixat el consum, però en canvi han augmentat moltíssim les diferents varietats de pa que trobem als forns, no? Al mercat en general, no? De fet, nosaltres, Magda, hem parlat amb el Xavi Barriga, que és mestre flaquer i és el creador dels establiments Turris.
Ui, els conec. Sí,
el tenim aquí amb nosaltres i li hem demanat, doncs, això, quins són els pans que es fan actualment i quins són els més consumits.
Doncs a Turris fem diferents varietats de pa. Fem des del pa amb massa mare i llarga fermentació. I quan busquem ja doncs, més propietats nutricionals, doncs ja ens en podríem anar a un pa de nous, on les nous doncs, també fan el seu paper, i si no, pans integrals, d'espelta, pans de sègol, pans de llavors, on hi afegim llavors, aleshores les llavors, la fibra, doncs acompanyen molt bé a tots els beneficis que ens aporta doncs, els hidrats de carboni i les llargues fermentacions, i si no, doncs ja podríem anar inclús a algun tipus de pa més només a sègol, 100% sègol, però jo el que diria és que independentment de totes aquestes varietats que es puguin fer, doncs el pa per si sol, si està ben fet, amb calma, amb els reposos, doncs ja per si ja amb farines netes, ja per si per ell mateix ja ens aporta unes qualitats nutricionals molt importants. Si a sobre doncs, hi afegim altres elements que també les aporten, com són les nous o els fruits secs que comentava abans, doncs el valor nutricional encara és doble.
Creus que ara ja, avui dia, amb el present, aquella fama de que el pa doncs, ens engreixa, que de seguida que volem menjar bé desmuneixes el pa, que és l'element, diguéssim, conflictiu dintre la dieta, això ja ha passat? Ja és una llegenda urbana del passat?
Jo crec que encara no. Crec que està passant, però crec que encara no del tot, no? Jo crec que ara molta gent doncs, se n'està donant compte doncs, que els hidrats de carboni d'absorció lenta doncs, són necessaris, això ho sabeu molt millor vosaltres sí. que nosaltres, i crec que aquesta tendència està canviant. Ja no és el pa, ja no és l'enemic públic número 1, no? Sobretot si fem una dieta diversificada o acompanyem d'esport i d'altres elements tan necessaris a la nostra vida.
Què t'ha semblat, Magda?
Doncs mira, que tenim un ventall de pans per menjar, que no podem dir que no. És veritat que hi ha molta més varietat. També és veritat que a Europa, des de sempre, hi ha hagut més varietat de pans que aquí. Clar, ara què ens trobem? Primerament que es fan pans amb cereals diferents, ja no és només el blat, sinó que hi ha subtipus de blat, com pot ser, per exemple, l'espelta, hi ha pans d'altres cereals, com pot ser, per exemple, la quinoa, el camut, no? Però a part d'això hi ha pans molt integrals, hi ha pans de diferents cereals, hi ha pans que hi poses fruits secs, en fi, hi ha una meravella de pans, és que jo... Vaja, és
per no avorrir-se,
per no avorrir-se, i a més ho trobo molt tentador, sincerament.
Sí. Escolta'm, anem a fer una miqueta de radiografia d'aquests pans que ens comentava el sí. Xavier Barriga, no?
Sí.
I anem a analitzar-los, no? Per exemple, diferències. Parlàvem del pa blanc i del pa integral, no? Què els distingeix?
Doncs que estan fets amb una farina integral. O sigui, el pa blanc normalment és una farina, la farina de blat, normalment, i que passa un procés de moltura, o sigui, està com triturada, no? I se li treu quasi tota la clova i queda com blanqueta, és la farina blanca, no? Però si jo hi poso més closca d'aquest cereal, quedarà més integral, hi ha més fibra, és la closca del cereal. I clar, això comporta que, a part que és més fosc, dependrà del tant percent d'aquesta farina que hi hagi, que a vegades barregen farina blanca amb farina integral, però dependrà del tant percent, clar, serà un pa que tindrà més fibra, més vitamines i serà més saciant, perquè és un pa més dens. No? Tots veiem que quan menges un pa integral, o sigui, no és el mateix que un pa blanc.
Per tant, ens engreixarà menys, que és una mica el que ens
clar,
preocupa.
Clar,
no?
Mira, de fet, ens serà més saciant, tindrà un pelín menys de calories, però no és que hi hagi una diferència energètica molt gran, però ens alimentarà més, tindrà més vitamines, alimentarà la nostra flora intestinal i, a més, serà molt més saciant. Amb la qual cosa, amb poca dosi, en tindrem prou, diguéssim, no? O amb més poca dosi que de pa blanc. Per tant, té moltes avantatges. De fet, sempre tindríem que consumir pa integral, eh?
Escolta'm, tots aquests pans que ens comentava el Xavier Barriga, i també tu, el pa de cibada, el de camut, el d'espelta, són pans més saludables que el pa de blat o no?
A veure, jo no m'atreviria a dir que és més saludable, m'atreviria a dir que és més nutritiu. Té més nutrients, algun d'ells, eh? Recordem que hi ha molts tipus de blat, també, eh? Hi ha molts tipus de blat. Però, per exemple, clar, si jo faig un camut, que és un cereal, que és d'origen africà, etc, s'ha comprovat que té més proteïnes, per exemple. Continua sent poca proteïna, però té més proteïnes que el pa de blat normal, no? El d'espelta, que és una subespècie del blat, doncs aquest també es veu que té més proteïnes, etc. Hi ha petites diferències, però sí que és veritat que són una mica més nutritius. Ara, recordem que tant el camut com l'espelta tenen gluten. Per tant, pels celíacs no serveix, cosa que a vegades es confon, eh?
I és millor el pa sense gluten?
Per una persona que no tingui problemes amb la gluten, no. Clar, per una persona que estigui sana, no, perquè no tothom té problemes amb el gluten. És un tant per cent de la població, però no tothom. Per tant, per la persona que tingui problemes amb el gluten, va bé pas sense gluten, però per la persona normal, tant se val, no?
Anem a l'apartat torrades. Torradetes i pa fresc, no? Són preferibles les torradetes al pa fresc? Tu què en penses?
Això ve d'aquells règims ancestrals que s'han fet, però que es continua dient, eh? Vostè esmorzi una torradeta amb pernil dolç, sí o no? Això jo crec
això
que està
sentit,
amb mil consultes de mil, mil metges, col·legues meus. No? Bueno, pues, aquesta torradeta, de fet, no té cap avantatge. Cap ni una. Perquè quina diferència hi ha entre el pa fresc i la torrada? Quina diferència hi ha? Pues que el pa fresc té més aigua i la torrada no té aigua. Val? De manera que si jo peso 100 grams de pa fresc i 100 grams de torrada, té més energia la torrada. Uh-huh. D'acord? Però és que la torrada, a més, com que té menys volum, és menys saciant. O sigui, si jo vull fer dieta, és al revés, em saciarà menys. Però és que, a més, si agafem una torrada d'aquestes empaquetada, normalment aquí afegeixen greixos perquè tingui una textura més agradable. Per tant, jo, francament, la torrada només veig l'avantatge en què la pots tenir, diguéssim, la pots tenir empaquetada, que és molt pràctic, i en què per estómacs molt delicadets a vegades és més digestiva. Però el que és pel tema de la dieta, en absolut, eh?
Per tant, aquesta és una idea equivocada, eh?
Absolutament, uh-huh. Absolutament.
I quina quantitat de pa podem menjar a diari o quina és la quantitat recomanada pels metges?
Aquesta és la gran pregunta, perquè,
sí,
clar,
oi?
Depèn de qui estem parlant. Imaginem-nos que estem parlant d'un noi de 18 anys que fa bàsquet i té 1,85 m. Clar, aquest nano pot menjar, imagina que fa cada dia 2 hores o 3 de bàsquet, no? Pues aquest nano pot menjar el pa que li doni la gana, pràcticament, no?
El cremarà, no,
dia,
el cremarà.
Clar, clar. També depèn de què mengem a la nostra dieta de pasta, d'arrossos, és a dir, d'aliments rics en carbohidrats. Perquè, segons el que recomana l'OMS, el 55% de l'energia de la nostra dieta té que provindre dels carbohidrats. Per tant, d'aliments tipus pasta, arròs, etc etc. Clar, si jo ja menjo arròs, menjo quinoes, menjo també llegums, que també hi ha la part de carbohidrats, doncs, home, de pa em puc menjar una porció discreta. Però imaginem que només menjo pa com a aliment farinaci. Llavors em puc menjar més, m'entens? O sigui, dependrà de qui sóc jo, quin és el meu pes, la meva activitat física i també quins altres aliments menjo a la dieta. Si jo ja menjo pa i menjo arròs, la ració de pa amb 50 grams en tindré prou, saps? Si sóc una persona que no menjo mai ni llegums, ni arròs, ni pasta, ni cap cereal, em puc menjar més, puc menjar 150 grams de pa tranquil·lament al dia. Tranquil·lament, eh?
Parlem, per exemple, dels entrepans, no?
Sí.
I dels nens i dels adolescents, no?
Sí.
Que sembla que a mesura que es van fent grans, no? Aquest entrepà va creixent, no? Cada vegada
és normal,
poses més
és normal,
pa,
és normal,
no?
Sí.
Un nen que fa allò, un entrepà pel matí, no?
Sí.
A l'hora del pati i després en fa un altre a la sortida de l'escola.
Sí.
Això és recomanable?
Sempre i quan el que posis entrepà i pa sigui recomanable. Eh? Sempre i quan aquest pa sigui de qualitat. Què diria jo? Pues perfecte, posa-li l'entrepà, però posa-li un pa integral de qualitat i posa-li dintre ingredients que no tingui molt greix saturat, ni molt de sucre, ni molta sal. Què estic dient, això? Si tu cada dia al nen li poses fuet o li poses un formatge extra cremós, no serà el millor entrepà del món. Hi ha molts tipus d'entrepà, no? Per tant, amb l'entrepà, el pa no sempre el problema, és també el que posem entrepà i pa. Si ja sempre hi ha embotit o hi ha aliments molt greixosos o hi ha aliments, saps? És diferent. Però si jo li poso un pernil de qualitat o li poso un formatge semigras o li poso una mica de tonyina o li poso una truita a la francesa, la cosa canvia. Per tant, és la qualitat del pa, la dosi i el que poso entre el pa i pa, no?
I l'activitat del nen, el que tu comentaves,
clar,
no? Perquè si
clar,
és un nen que fa molta activitat esportiva, però si, per exemple, parles d'una nena, no? Doncs que ja es va fent gran, fa 14, 15 anys...
Sí, que es mouen molt menys.
No fa tant d'esport...
És diferent. I
això
és diferent.
Són dubtes que després surten a casa en el dia a dia, no?
Clar,
mare,
clar.
Potser no he de fer dos entrepans al dia, sinó que m'hauria de quedar només amb un i potser a la tarda fer una fruita...
A veure, parlant d'un adolescent, si un adolescent està bé de pes, encara que no sigui molt esportista, ell pot fer tranquil·lament dos entrepans al dia si no fan més de 50 grams cada un. És que quina mida d'entrepà li posem? Sempre serà millor aquest entrepà que una cosa dolça o una bolleria empaquetada. Ara, que també pot menjar fruita, i tant que sí, i tant que sí. Però vull dir que tot està en funció de la qualitat i de la mida d'aquest entrepà. Si el pas de qualitat, tu dintre hi poses aquests ingredients que hem comentat abans i no passa dels 50-60 grams, per què no? Ja et dic, sempre serà millor que una cosa dolça, que una cosa empaquetada, que qualsevol cosa d'aquestes tan manufacturades.
Exacte.
No?
Ens has parlat també del tema del sobrepès. Vol
sí.
dir que una persona amb sobrepès hauria d'evitar el pa?
No.
El pot menjar, però...
Té que controlar la dosi, eh? Té que controlar la dosi, al igual que ha de controlar la dosi d'arròs, la dosi de pasta, la dosi de llegums. Una persona que ha de fer sobrepès ha de controlar, sobretot, els aliments rics en carbohidrats i els greixos. És així de clar, no? Entre altres coses. I ha de fer esport, etc, etc. Per tant, no és que no em pugui menjar, però sí que ha de controlar, no pot ser via lliure, saps? Sí que ha de menjar un pa sota un gramatge, diguéssim, una certa quantitat. I, per suposat, a poder ser pa amb fibra, pa que sigui ric en fibra.
I a cada àpat, no?
No necessàriament, dependrà de si... Imaginem-nos que és una persona que té 65 anys i que només surt de fer un passatget al dia de mitja horeta, no? I que és molt sedentari i que se'ls passa el dia davant de la pantalla. Doncs, a lo millor, amb que faci ella el seu entrepà de matí, en té més que suficient. I després, amb unes amanides i unes verdures, en té prou. És que depèn molt de cada persona, la seva activitat física, el seu pes i el seu metabolisme. És difícil de dir, eh?
Amb el Xavier Barriga, doncs, parlàvem dels pans que es fan a les fleques artesanes, però després també estan els pans que trobem, doncs, a grans superfícies comercials, sí, a supermercats de barri...
Sí.
Clar, aquests pans són molt diferents.
A veure, hi ha de tot. Hi ha grans superfícies que tenen també sucursals de fleques que poden tenir una qualitat, eh? És que també costa generalitzar. Hi ha pans, que dic jo, que són d'aquests de gasolinera, no? Que dic, ostres, aquests que són, no saps on venen, no? Però a vegades hi ha grans superfícies que també tenen fleques bones a dintre aquesta gran superfície. El que sí que jo sempre dic, com que el pa mengem cada dia, a la nostra civilització, al nostre país, és molt habitual menjar pa pràcticament cada dia, al igual que tots els aliments que prenem diàriament, val la pena saber la seva traçabilitat. O sigui, quin pa estic menjant, quina aigua estic prenent, quina llet estic prenent, tot allò que mengem sovint, tot allò que mengem cada dia, tenim que saber d'on ve i quina qualitat té. I, evidentment, ha de ser de qualitat. Per què? Perquè ho fem cada dia, ho mengem cada dia, no? Igual que la fruita que mengem cada dia. En canvi, clar, si jo menjo, no sé, per dir una cosa, un pastís un cop a la setmana, si aquell pastís no és tan bo, serà igual. No. Però el que jo menjo cada dia, això és important que estigui bé.
Influirà en la nostra salut,
clar,
i ens passarà
cada
factura,
dia,
no?
Sempre, clar, sempre. El que es menja a diari ha de ser de qualitat.
I què en penses sobre el pa que es fa a casa, no? Hi ha persones que es fabriquen el seu propi pa,
pot estar molt bé,
no?
Pot estar molt bé, hi ha màquines molt diferents i hi ha traces molt diferents, no? També, si tu poses un blat de qualitat, poses una llevadura de qualitat i poses una dosi de sal adient, per què no? Per què no? És una manera... Hi ha gent que li encanta això de fer el pa. Bueno, té tot una mística, allò de fer el pa, no? Quan puja, quan l'amasses, no sé. Hi ha gent que el fa fins i tot a mà, saps? Encara sense màquina d'aquella panificadora. Bueno, hi ha gent que té aquesta... M'assembla molt bé. És com fer pastissos o com fer cuinar en general, no? Doncs pues això aixeca passions, no? Si realment els ingredients són de qualitat, per què no? Per què no?
Doncs, escolta'm, jo crec que hem fet una bona aproximació al món del pa. Per tant, arribats a aquest punt, jo ja he tret, doncs, el meu pot de les píndoles.
Clar, clar, clar. Ja es va omplint,
es va omplint, ja es va omplint. Ara ja en tenim concretament 6, avui anem per la setena. Sí. Doncs voldria saber això, que és el que hem de tenir en compte de cara a aquesta arribada imminent ja de l'estiu, sí, per arribar en forma. El pa, suposo que també té el seu paper, no?
El pa té el seu paper. Mira, procurem ara ja, d'aquí l'estiu, que tots els pans siguin integrals. El pa blanc, oblidem-lo. I ja parlant d'entrepans o de la ració de pa de l'esmorzar, que no ens passi mai dels 50 grams. I la tercera norma dintre aquesta píndola, que és una píndola potent, és com un entrepà, doncs que quan estem fent un àpat i hi ha pasta, arròs o algun altre aliment ric en carbohidrats, és a dir, una amanida d'arròs, una amanida de llenties, una amanida de quinoa, no hi posem pa, sisplau, perquè ja allò ja té suficient carbohidrat. És una bona norma, eh?
Sí, perquè repetiríem, no?
Clar,
els ingredients són els mateixos,
eh? I que és excessiu. Posem pa quan només estem menjant vegetals, per exemple, vegetals amb el segon plat, però si ja hi ha arròs, pasta, cigrons, no posem pa, sisplau. I si fem l'entrepà al dematí, que no ens passi dels 50 gramets.
Perfecte, doncs...
Superpíndola, seguirem... superpíndola.
Sí, sobretot per les persones que ens agrada el pa, eh? Que,
sí, noia, però...
Que
clar,
són fans i fans...
No es pot tenir tot, Esther.
No, la veritat és que no. Doncs vinga, va, anem amb el resum.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Ens deia la doctora Magda Carles que el pa, sí, hi ha de ser a la dieta. Però com? De quina manera, Magda?
Clar. El primer que tenim que recordar és que el pa és un aliment sa, si és de qualitat, i que és apte per qualsevol dieta equilibrada i saludable. 2. Si tenim problemes de pes, podem prendre pa, però és recomanable que sigui integral i amb una quantitat molt controlada, que això ho ha de dir la persona que et porti la teva dieta. 3, a poder escollir, triem pans que siguin rics en fibra, triem pans que siguin rics en fibra i que ens aportin doncs, aquestes dosis suplementàries de fibra i de vitamines del complex B. Sempre, com a quarta cosa, és preferible el pa a un dolç respecte a la salubritat, encara que sigui un dolç bo, que no dic que no en mengem, però sempre estarà més al pa. I el cinquè, un entrepà, si està ben fet i té els ingredients adients, encara que és un menjar ràpid, no és un menjar dolent,
Sobretot això, m'ha agradat el tema de la varietat, no?
Clar, és importantíssim.
Aprofitem-la, en tenim moltíssima, doncs no mengem clar cada dia el mateix pa.
Exactament.
Anem tenim canviant, molt variant.
Sí, perquè jo trobo que és molt tentadona avui en dia la fleca. I surts d'allà amb el cistell carregat.
Clar que sí, clar que sí. Doncs gràcies pels consells, Magda, t'esperem en 15 dies i a més amb un tema interessantíssim que és la importància de la vitamina D a la nostra dieta.
Importantíssim, quasi tant com el pa, fixa't.
Doncs vinga, ens veiem i ens trobem en 15 dies. Que vagi bé.
Adéu-siau.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.